Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i online espaiter.cat.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són les 12 del migdia. Notícies. L'Escala acull fins dilluns vinent l'exposició El càmping, un estil de vida. La mostra, impulsada per l'Associació de Càmpings de Girona, ensenya l'evolució dels 60 anys de càmping a comarques gironines. Està instal·lada a la plaça de l'Univers, a Riells. Aquesta és l'última itinerància d'aquesta exposició estrenada la primavera passada. Un cop marxi de l'Escala, quedarà instal·lada ja definitivament a la Universitat de Girona, a la Facultat de Turisme. Arrel d'aquesta exposició, aprofitem per fer una reflexió sobre l'estat actual del món del càmping a nivell de comarques gironines, però especialment a nivell de l'Escala. Serà el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, una edició on parlarem també de cinema i del curtmetratge original de l'escalenc Carles Roman, El retrat oval, n'és el títol, que es presentarà a l'edició d'enguany del Festival de Cinema de Girona. El divendres es presentarà, es projectarà als cinemes Albéniz, dins el Festival de Cinema de Girona, aquest curt de Carles Roman. També ell mateix ens n'explicarà els arguments, així com la gestió d'un curt com aquest. En l'informatiu d'avui hi haurà temps també per parlar de l'1O, de l'1 d'octubre, i a nivell local quines conseqüències està portant l'anunci de la Fiscalia fet ahir en l'ordre de precintar tots els col·legis electorals ja el divendres al vespre perquè no es pugui dur a terme la votació. Han rebut aquesta notificació els responsables dels col·legis electorals de l'Escala. Quan l'han rebuda, com es posicionen al respecte, serà el que intentarem copsar en aquesta crònica que inclourem també al punt de la una a l'informatiu. No oblidarem seccions habituals com les d'agenda d'activitats o el temps. A l'agenda, recordant que continua oberta tota aquesta setmana la ruta de l'etapa de l'Anxova, que ha de culminar diumenge amb l'etapa de l'Anxova. El diumenge hi ha també el Ball de Tarda dels Jubilats, el divendres hi ha nit de músics i compositors de cobla, i demà, dijous al vespre, hi ha reunió informativa de l'ANC, el CER, per parlar de tots aquells assumptes lligats amb el referèndum, tots aquells assumptes previs a les votacions de l'1 d'octubre. Meteorològicament parlant, temps plàcid, amb algun núvol a primera hora i panorama més assolellat i agradable a migdia i tarda. Just després de l'informatiu, el suplement Alcaldia, en directe, amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala, i amb el telèfon obert a la disposició de tots els oients que vulgueu intervenir, que vulgueu formular-li qualsevol tipus de pregunta, especialment d'àmbit local, de la responsabilitat que gira l'entorn de l'Alcaldia de l'Escala. Al punt de la una notícies, just després d'Alcaldia, fins a les dues hora en què encarem la informació d'àmbit general. Ara, magazín, matins en xarxa, el més calent a l'aigüera.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
...012. La Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al Parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat al teu costat.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972-610-204.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera, des de Ràdio L'Escala, amb Babel Font i Joan Brugués.
Ara són les 12:06 del matí. Engeguem el magazín, aquest magazín aquests dies amb un caràcter especialment divulgatiu, no tant d'entreteniment com hi ha un cop tinguem tots els ingredients en marxa i a pocs dies de la reincorporació de Joan Brugués. Avui arribem a aquest Matins en xarxa amb continguts com els que ho repassem tot seguit. Som dimecres, som 27 de setembre, a 4 dies de l'entrada al mes d'octubre. Parlarem de vagues avui, concretament de la vaga d'examinadors de trànsit, examinadors de la Direcció General de Trànsit. Montse Hidalgo, a l'apartat de l'Aigua Clara, entrevista Sílvia Faja, que ens explica les raons que han portat el col·lectiu d'examinadors a convocar 3 dies de vaga cada setmana del mes en contra o per reivindicar aquells drets que creuen justos. La reivindicació de la plantilla remunta, de fet, a fa una dècada. Si bé des de fa 2 anys hi havia un compromís per pagar un complement específic per a la seva feina. Farem una ullada a la biodiversitat del nostre entorn amb la secció que dirigeix Manel de Ramon i que avui centra el focus d'atenció en la 4ª edició del festival Delta Birding Festival. Acabant a la muntanya, amb una conversa avui amb Jordi Lledó, director de la Burriac Attack, que s'ha celebrat o es va celebrar el cap de setmana del 9 de setembre, puntuable per a Campionat de Catalunya de Curses de Muntanya. L'Aigua Clara d'una banda, biodiversitat per continuar i fent muntanya per acabar d'arrodonir, una hora que ens portarà del migdia al punt de la una, l'hora de l'actualitat local. Tot plegat ben amanit també amb música, pas qualsevol música, allò que diem sovint, música de la bona, o música, si més no, música de bon passar. De moment, vaga d'examinadors a l'apartat Aigua Clara amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
La vaga dels examinadors de trànsit pot deixar milers de persones sense la possibilitat de treure's el permís de conduir. El conflicte fa 10 anys que s'arrossega i la negociació ha arribat a una zona de conflicte. Avui volem treure l'aigua clara sobre què du el col·lectiu d'examinadors de la plantilla de la Direcció General de Trànsit a la protesta amb Sílvia Faja. Ella és examinadora de trànsit i també secretària de l'Administració General de l'Estat de la UGT de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Per entendre el conflicte ens hem d'anar 10 anys enrere.
Sí.
Una dècada. Què va passar llavors?
Doncs mira, fa 10 anys el que va passar és que va haver com una reclassificació de diversos complements de llocs de treball de la DGT, de diferents treballadors. I en aquell moment va haver un augment de retribucions per una part de col·lectiu de treballadors de la DGT. I va quedar el col·lectiu d'examinadors, entre d'altres, esperant el seu moment. I ens van dir, l'any que ve us toca a vosaltres, tranquils, espereu. Nosaltres vam esperar, va passar un any, van passar dos, van passar tres, i van passar 8. I ens vam cansar d'esperar perquè vam entendre que ja si hi havia brotes verdes i ja Espanya hi va bien i tot això, que era just el moment de que ja ens tocava, no? Jo crec que com a funcionaris hem tingut moltes retallades i és un col·lectiu que ha patit molt també aquesta crisi. Jo sé que tothom l'ha patit, no? Però nosaltres, veient que l'administració ens estava dient que tot hi va bien, que tot hi va bien, doncs a 8 anys ja vam decidir demanar un altre cop aquesta pujada que ens havien promès a les taules de negociació de la DGT de Madrid i a les altres taules de negociació de l'àmbit sindical. Ens van dir que no. Es va convocar una vaga per part del col·lectiu examinador a nivell nacional i li van prometre al comitè de vaga que sí, que arribaria el complement específic, que és un complement retributiu que, diguéssim, ve a pagar una mica els perills que pot tindre i la dificultat tècnica que pugui tindre el lloc de l'examinador, entre d'altres coses, no? Doncs bé, ens sentim enganyats.
Perquè aquell compromís es va fer per escrit.
Aquell compromís es va fer per escrit. Llavors van quedar que la Comissió Interministerial de Retribucions seria qui havia d'autoritzar això, però que això ja estava fet, que és que no hi havia cap problema. Llavors, clar, ens van dir, ara falta que negociem que la CECIR ens autoritzi a fer aquest pagament perquè no té que haver cap problema. Nosaltres hem fet un informe, hem presentat tot, tots els sindicats van treballar també per tal de poder fer un document explicatiu, una memòria justificativa d'aquesta despesa. Es va fer tota la burocràcia a vida i por haver i ens van dir que ens... Perquè, clar, ja hi havia una mica de desconfiança del col·lectiu envers a la direcció de la DGT, no? I llavors, el que va passar és que ens van dir, tranquils, per tal que estigueu informats al moment, nosaltres cada 15 dies us direm com van les negociacions amb la CECIR. Doncs cada 15 dies la resposta era, si lo están mirando, ahora no se reúnen, ahora me lo vuelvo a mirar, i hem esperat 2 anys. I l'última grossa que ens ha fet petar, crec jo que ha sigut ja l'últim, és que el director general de la DGT, el nou càrrec, va dir amb unes declaracions al Senat que sí, que estava d'acord amb totes les demandes del col·lectiu, que entenia perfectament que era una feina complexa i que ell el que volia era que ens sentíssim una part reconeguda, no?, dins de l'administració, com a la cara de la DGT i totes aquestes coses que, evidentment, sí que entenem que som una part significativa de la DGT, clar que sí, i que ara el que ell volia era que sí, que se'ns pagués aquest complement específic i, a més, va dir que la DGT tenia recursos propis per a fer el pago. Llavors, la conclusió d'aquestes declaracions d'aquest senyor era «hay dinero», i us vamos a pagar.
I aleshores vam pensar, ja està, per fi
ja
hem arribat.
Ja està, vam dir, molt bé, oi, menys mal, ja està. Però després resulta que no, que això no arriba, que això al final estem veient que no hi ha voluntat política de fer aquest pagament, i bueno, pues la cosa està així.
Qui els ha de pagar, el Ministeri d'Hisenda, el senyor Montoro?
És que el que ha de donar la llum verda a tot això es veu que és ell, però això seria, diguéssim, si no hi haguessin recursos propis de la DGT. Si hi ha recursos propis de la DGT, és la mateixa DGT la que hauria de gestionar això i fer front a aquest pagament.
Ara, qui més qui menys deu estar pensant, clar, però quan les persones es treuen els permisos de conduir i van a examen, paguen unes taxes, o sigui, sí, ja hi ha un pagament finalista.
Sí.
On van aquests diners?
Home, aquests diners formen part també dels ingressos de taxes de l'Estat, evidentment.
No van per als examinadors?
No, no.
Això... No, vostès d'allà no, no...
Nosaltres, no, tot el que ingressa la DGT és un organisme que ingressa diners, i aquests diners van a parar...
A les arques de l'Estado, per entendre'ns.
Correcte.
Quants examinadors hi han a Catalunya?
Uns 112, han calculat.
Més o menys. Uh-huh. Repartits per tot el territori.
Per tota Catalunya, sí.
Quanta gent es pot veure afectada per aquesta convocatòria?
Nosaltres calculem que al voltant d'unes 30.000 persones a Catalunya podien veure's afectats per aquesta vaga. La vaga està convocada dilluns, dimarts i dimecres... de tots els dies, de totes les setmanes, del mes de juny i juliol. El mes d'agost és un mes de vacances. Inhàbil, bueno, sí, es podria dir inhàbil, a efectes d'examinar l'examen pràctic. I si la cosa no continua, ja veurem si el mes de setembre continua la mobilització.
No sé si vostès a l'estiu tenen un pic de feina, però sí que hi ha molta gent jove, per exemple, que aprofita que estan de vacances acadèmiques, per entendre'ns, per treure's precisament el carnet de conduir. És a dir, que és un moment en el que hi ha molta més gent optant aquests exàmens que no podran fer-ho per la vaga que vostès han convocat.
Sí.
I han rebut, per exemple, les crítiques del sector que depenen de vostès, que és el de les autoescoles. Els hi fan costat?
Home, de todo hay. Realment, jo el que sí que puc parlar personalment, com a examinadora de fa més de 15 anys, que jo he tingut grans companys de feina, tant examinadors com formadors vials, que és el que són, el que se sol dir comúment, professor d'autoescuela, i jo personalment crec que són un col·lectiu de grans professionals i ens sap molt de greu que estiguin ara mateix com estan, no? I ells, molts d'ells entenen, bueno, jo crec que la pràctica totalitat sí que entenen que nosaltres estiguem emprenyats, perquè ells han vist com ens han anat enredant tots aquests anys. Ells, a més, també han patit alguna d'aquesta mala gestió, no? I, d'alguna manera, bueno, també solidaritzen amb part de les nostres demandes, però, evidentment, ells viuen d'això. Ells és un negoci que tenen. I, bueno, i d'això és que s'hauria de parlar molt d'això després.
Quants diners els hi deuen? De quan és aquest complement i de quines quantitats estem parlant?
Estem parlant de
tots aquests 10 anys que haurien de recuperar vostès, o estem parlant a partir d'una data concreta?
Aviam, això està en mans del comitè de vaga, el que el comitè de vaga pugui negociar. Nosaltres, aquesta promesa que ens van fer en ferm va ser fa un parell d'anys, que ja va ser la cosa com molt més seriosa, no? Inclús, bueno, van haver més coses que tampoc s'han dut a terme, que ja et dic, no m'agradaria desviar el tema, no? Perquè si no queda tot molt diluït, és un esforç molt gran que estem fent els examinadors.
Però demanen vostès molts diners, aquest complement?
Aquest complement, diguéssim, es va negociar que en brut eren uns 240 euros, en brut, al mes. La quantitat és bastant irrisòria per el que són els pressupostos generals de l'Estat. Llavors, el pitjor és que es presenten unes al·legacions amb els pressupostos aquests últims i el PP és el que les està votant en contra. O sigui, el director general, que és del PP, ens està dient que sí, endavant, i els seus companys de partit amb els pressupostos voten que no. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra, no? O sigui, a qui ens hem de creure? No és com una... És una manera estranya, no?, que ens sentim molt, com molt torejats, no?
El conflicte sobre la taula, molts dies de vaga, molta gent afectada i promeses incomplertes per part de qui en el seu moment es va acollir a un acord. Sílvia Faja, examinadora de trànsit, també secretària de l'Administració General de l'Estat de la UGT de Catalunya. Molta sort, moltes gràcies.
A vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Ja no estic pensant en tu com abans de nit i dia. Vaig recuperant d'un en un tots els meus punts de vista. Oh, no, 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 un no rotund. Vull tornar a ser optimista. Vaig passar un temps fotut i vaig deixar de ser un artista. Aquest mal no el desig a ningú i manco a tu, Patrícia. Un no rotund, vull tornar a ser optimista. No prefets de ser valent i no és per manca de coratge. Si em domina un sentiment, ja no m'importa si m'haja. Qui la pisca no l'arrisca. Des que se'm va encendre el llum, oh, ja no me sent no ningú. Vull tornar a ser optimista. Au, oh, cha 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 cha. Pot ser que hagi estat per tu un altre més de sa llista. M'he lliurat d'aquest pas tan feixuc, som com a pur realista. Oh, no, 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 un no retum, vull tornar a ser optimista. No preveig de ser valent i no és per manca de coratge. Si em domina un sentiment, ja no m'importa si m'haja. Qui la pisca no l'arrisca. Des que se'm va encendre el llum, oh, ja no me sent no ningú. Vull tornar a ser optimista. Au, oh, cha 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 cha. No preveig de ser valent i no és per manca de coratge. Si em domina un sentiment, ja no m'importa si m'haja. Qui la pisca no l'arrisca. Des que se'm va encendre el llum, oh, ja no me sent no ningú. Vull tornar a ser optimista. Oh, cha 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 cha. Optimista. Oh, cha 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 cha. Optimista. Oh, cha cha cha.
A ritme de xa-xa-xa, Tomeu Penya, amb aquest tema optimista del disc que editava l'estiu de l'any passat. Camí de dos quarts d'una, el més calent a l'Aigüera obre ara una finestra a la biodiversitat. Amb Manel de Ramon parlant avui de la quarta edició del festival Delta Birding Festival.
Continguts en xarxa.
Què tal? Benvinguts una setmana més a Biodiversitat, aquest espai dedicat a conèixer més i millor allò que ens envolta, com sempre, amb el suport del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Avui anem a parlar d'una quarta edició del Delta Birding Festival, aquest festival que obre els braços a totes aquelles persones aficionades al món de l'observació d'ocells, el birdwatching. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya un any més l'alma mater d'aquest Delta Birding Festival, que és Josep Kitchener. Què tal? Bon dia, benvingut. Hola. Què tal?
Bé, bé, aquí estem.
Ah, bueno, no et sentíem, Josep. Bé, quarta edició. Això que va començar com una experiència, diguem-hi, quasi familiar, s'ha convertit en un reclam important per a tots els afeccionats a l'observació d'aus, no solament de Catalunya, sinó de l'Estat i d'Europa.
Efectivament.
Precisament, de mica en mica, la gent, diguem-ne, es va assabentant de que, bueno, que es tracta d'un esdeveniment amb moltíssimes activitats, molt interessants la majoria d'elles, per a tots els nivells dels afeccionats als ocells i a la natura en general, perquè, malgrat que en diem el Delta Breeding Festival, els ocells potser tenen una rellevància, un protagonisme especial, però estem atents no només als ocells, sinó a qualsevol altre aspecte de la natura que pugui ser interessant per al públic.
Com, per exemple, aquest any, les papallones.
Sí, les papallones d'una banda, però també parlarem d'alguns mamífers amenaçats. Però bé, la de les papallones té un atractiu especial perquè parlarem amb una conferència molt maca que ens farà en Constantí Stefanescu, un dels millors experts europeus, sobre una espècie de papallona europea que fa una migració transcontinental, és a dir, des del centre i nord d'Europa fins a Àfrica, i que ell ha estat estudiant perquè la major part d'aquesta migració passa per la península Ibèrica i en particular per el Delta de l'Ebre.
Efectivament, perquè ja que parlaves d'aquest gran expert en el món de les papallones, hem de pensar que també aquest any ens visitaran grans experts en tot el que fa referència als temes que es tracten en aquesta edició.
Sí, la veritat és que cada any, a més, intentem buscar experts de coses bastant diverses entre elles, no sempre parlar del mateix tema, no? I aquest any, per exemple, tenim com a convidada una de les més famoses, és la Jennifer Ackerman, una periodista nord-americana, però una periodista especialitzada en periodisme de ciència, que a finals de l'any passat va publicar un llibre sobre la intel·ligència dels ocells. Quelcom que està una mica, és un tema una mica desconegut, que fins fa relativament poc es pensava que els ocells tenien una intel·ligència quasi 100% adquirida genèticament. I ara s'està descobrint que tenen moltíssima més capacitat i en particular d'aprendre coses, no?, com els mamífers.
Un Delta Breeding Festival que torna a escollir aquest món natura i, evidentment, el Delta de l'Ebre, com ja indica el seu propi nom, com un dels punts de referència importants de la Mediterrània per a observar aus, no?
Sense cap mena de dubte. A més, escollim també un cap de setmana, l'últim cap de setmana del mes de setembre, que és una època fabulosa també per l'observació dels ocells en el Delta de l'Ebre, perquè tenim la migració de tardor. Tots els ocells que han criat al centre i nord d'Europa, sobretot ocells, diguem-ne, de maresma, estan ara migrant cap al sud, cap a les zones on passaran l'hivern, alguns a la pròpia península Ibèrica, al propi Delta de l'Ebre, i altres a Àfrica, més enllà del Sàhara, i que es van, diguem-ne, ara és un moment fantàstic per l'observació dels ocells, perquè n'hi ha quantitat i diversitat.
Per tant, tots aquells aficionats tenen una cita ineludible, una cita que, a més, compta no solament amb la presència d'aquests experts, sinó també amb diferents activitats, en tallers, en conferències...
Efectivament. Aquest any, per exemple, una de les activitats, que ja, malauradament, ja està plena, si algú s'interessa, aquest any no la podrà fer, però, bueno, que ha tingut molt d'èxit, molt d'interès, és sortir de nit a veure espècies d'ocells que, estan, diguem-ne, la seva activitat la fan durant la nit. Ja sigui mussols, cibocs o enganyapastors, bueno, i alguna espècie més que ja descobriran els que assisteixin a aquesta activitat. Una altra activitat que farem és, a la tarda, just al capvespre, fer una escolta, és a dir, intentar detectar els ocells no per la vista, sinó per l'oïda, el qual també és molt interessant perquè realment és un dels elements importants en l'activitat, bueno, quan els ornitòlegs anem a veure ocells, quasi ens sentim més que no pas en veiem.
Mm-hmm. Per tant, si alguna activitat està plena, vol dir que aquest any s'espera un nombre important de visitants. Ha anat superant la xifra any en any? Aquest any s'espera superar novament?
Bé, diguem, això sempre és difícil dir-ho, però som optimistes. Tampoc creiem que haguem de doblar la quantitat de públic que vàrem tenir l'any passat, però sí que esperem que la tendència es mantingui i que vingui més gent.
Mm-hmm. Quanta gent espereu, aproximadament, per dir una xifra?
Per dir alguna cosa, més de 2.000 persones. Jo crec que podem ser 2.300, 2.400, 2.500. Una cosa així seria el que jo esperaria. Però bé, també el temps, la climatologia, alguns esdeveniments que estan passant en aquests moments poden influir una mica.
Efectivament. Per cert, hi ha una fira, diguem-ho així, a tot un seguit d'oferta per a aquelles persones que es volen dedicar o que es volen iniciar al món de l'observació d'aus. Aquest és un altre dels apartats importants d'aquest Delta Breeding Festival, no?
Efectivament. Diguem-ne, realment els visitants que vinguin al festival tindran l'oportunitat, ja sigui per iniciar-se o ja sigui els més experts, perquè hi haurà oferta per tothom, podran trobar llibres, caixes niu, menjadores, equipament divers, prismàtics, telescopis, càmeres de fotografia, teleobjectius, trípodes... Bé, un ampli ventall de productes que diferents estants oferiran. però és que, a més de productes en si, també podran consultar i podran veure, diguem-ne, què s'ofereix com a serveis, per dir-ho d'una manera. Algú que li interessi fer un viatge, per dir alguna cosa, a Polònia, doncs hi haurà un estand d'un polac que es dedica a fer viatges ornitològics per Polònia, per veure les espècies més emblemàtiques de Polònia, i explicarà, doncs, escolti, doncs, si l'interessa, doncs, quines són les millors dates, com es pot fer, o simplement que vulgui fotografiar trencalossos al Pirineu. Doncs hi ha una empresa que es dedica a muntar uns petits aguaits a la vora de les zones on els trencalossos s'alimenten per intentar poder fer fotografies de trencalossos. O algú que diu, vull anar a veure la migració a Gibraltar, a l'estret de Gibraltar. Doncs hi haurà, per exemple, un allotjament que té una espècie de cortijo especialitzat en rebre ornitòlegs que durant la tardor, també coincideix en aquesta època, vulguin anar a veure la migració, es concentra allà grandíssima quantitat de rapinyaires, doncs en l'estret de Gibraltar. Tot això es trobaran a la fira que acompanya el festival.
Doncs aquesta és l'altra oferta també del Delta Birding Festival, que recordem es celebra just aquest cap de setmana, no?
Ja hi som a sobre. Divendres de la tarda inaugurem, a les 4 de la tarda.
Divendres, dissabte i diumenge, 22, 23 i 24 d'aquest mes de setembre, no?
Això mateix.
Coincidint amb les festes de la Mercè.
I de Santa Tecla.
I de Santa Tecla, tant a Tarragona com a Barcelona. Per acabar, cada any aquesta organització dedica els fons que es recapten a un fet solidari. Aquest any, quin heu pensat?
Mira, més que un fet solidari, el que fem és que nosaltres pensem que tots els aficionats a la natura, als ocells i tal, una de les principals preocupacions que tenim és que no podem deixar de fer esforços per conservar el que encara tenim, que malauradament no és tot, diguem-ne, el que hauríem de tenir. Llavors, el que en aquest festival fem és que el valor de les entrades, perquè en aquest festival s'ha de pagar una entrada, es destini a un projecte de conservació dels ocells. Llavors, aquest any ho farem amb una espècie que no fa gaires anys era molt comuna i en aquests moments ha declinat les seves poblacions alarmantment, fins que al punt de que hi ha, ara en aquests moments, risc de desaparició total, que és la tòrtora comuna. La tòrtora comuna, a més, precisament aquí a Terres de l'Ebre, segurament la coneixen molt bé, perquè també hi ha molta migració a la tardor d'aquesta espècie, però, malauradament, entre altres motius, però aquest és important, la caça ha fet disminuir molt les seves poblacions. Llavors, diguem-ne, hem de fer estudis, nous estudis, per saber exactament com fan la migració les tòrtores i d'aquí, si és que s'ha de mantenir l'activitat cinegètica sobre aquesta espècie, s'haurà de fer per no afectar les seves poblacions.
Doncs ja ho saben, aquest any, aquesta recaptació de l'entrada, que per cert, quin cost té l'entrada?
8 euros si es compra in situ allà i 6 euros si es compra per avançat. Ara mateix, a través de la web del festival, encara es pot comprar l'entrada, 6 euros.
Molt bé, doncs ja ho saben, destinat a la recuperació de la tòrtora, aquesta simpàtica au que sembla que està en recessió. Josep Kirchner, alma mater del Delta Birding Festival, gràcies per estar nosaltres un any més, enhorabona, i a seguir treballant per fer que aquest festival que celebra el Delta de l'Ebre i que reuneix ornitòlegs i aficionats al beachboarding de tot el món sigui cada cop més important. Feliç jornada.
Moltes gràcies.
A reveure, adéu-siau.
A reveure.
Fins aquí el nostre espai de biodiversitat d'aquesta setmana. Fins la propera.
Ben perplexa i transparent, està ferida i n'és conscient. No hi ha queixa, ja ho entén. I si plora és perquè ho sent. Jo l'abraço, però no sé si fracasso. Què faré? Jo l'estimo, jo l'estimo quan fa com si res. Jo l'estimo, jo l'estimo quan em perd la fe, em perd la fe. arreplecs i transparent. Hi ha ferida, en sóc conscient, però no em queixo, ja ho entenc. No es pot viure eternament.
Continguts en xarxa.
Benvinguts a l'Espai Fem Muntanya, aquest espai que des de la xarxa de comunicació local cada setmana us apropa l'actualitat del món de la muntanya i que aquesta setmana tracta el Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya. Es va celebrar el passat dia 9 de setembre en Terres Maresmenques, a Vilassar de Mar, per ser concret, un text de la Borria Catac, i que va ser escollida com a la cursa on s'havia de decidir el campió de Catalunya i la campiona de Catalunya, organitzat per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, aquest campionat, i el Centre Excursionista de Vilassarenc, a la Borria Catac. En tot cas, en volem parlar i valorar com va anar aquesta cursa en un cap de setmana contextualitzat, contextualitzant complicat pel que fa referència a la meteorologia. Tenim a l'altre costat del telèfon el cap de cursa, el seu organitzador, director de cursa, en Jordi Lladó. Jordi, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Com va anar la cursa? Com us hi vau trobar?
Bueno, vam patir fins l'última hora pel temps, pluja, vam patir molt per la Marra Catac, que és una cursa que fem infantil d'abans per 500 nens, vam estar a punt de cancel·lar-la i ja l'avorriat, però bueno, vam patir fins al final, si plovia o no plovia, preparatius, preparar la sortida, preparar l'arribada, va ser una mica complicat.
De fet, és cert que les condicions meteorològiques d'aquest cap de setmana han estat molt, molt, molt difícils, sobretot per aquells que comptaven tenir bona meteorologia, fins i tot temperatures altes, que és el que s'esperava, absència de pluja, i que es van trobar que no només plovia, sinó que a sobre feia fred, no? No sé si, al marge de l'organització del patiment que ara ens explicaves, alguns participants també s'ho van repensar.
Bueno, jo crec que per dir-ho de les dues curses, així va anar bé que plogués, perquè el terreny així estava una mica més tou, més corrible. Jo crec que els va beneficiar. Això jo crec que també es va baixar dels temps. I jo crec que va sortir una cursa pels corredors bastant bona.
Per tant, al final de tot, el patiment va valer la pena, eh? Patiment organitzatiu. Què va suposar per vosaltres aquesta meteorologia adversa?
Bueno, nosaltres normalment muntem l'arribada, la muntem pel dematí, a les 10 del matí, i tot el que vam muntar a les 10 del matí se'ns va desfer per un xàfec al migdia, va quedar tot desmuntat amb aigua, i es va haver de muntar corrents a les 5 o 6 de la tarda. Que això representa que també a les 5 o 6 de la tarda estem muntant la sortida, i va ser una mica complicadit.
Correcte. Per tant, va ser de muntar i de desmuntar. Pel que fa referència a les curses, de fet, tant el circuit llarg com el circuit curt, tots dos circuits sempre, com històricament, molt exigents, eh?
Sí, el circuit llarg aquest any va ser una mica més exigent que l'any anterior, perquè havia més desnivell acumulat, i el nivell curt, i el circuit curt, perdona, és un, bueno, hi ha un circuit més curt per tema de per la federació, pel tema de cadets, i bueno, totes dues curses van ser molt ràpides, perquè el temps ho va permetre, perquè el circuit ja es va baixar de les 2 hores, i el circuit curt quasi va ser 1 hora 7 minuts, o sigui, va ser molt, molt ràpid.
Recordem que el circuit, el que anomenem circuit llarg, que és una mitja marató de muntanya, són 21 quilòmetres i 1.200 metres a desnivell positiu, i el curt són 13 quilòmetres amb 550 metres de desnivell positiu. Amb sortida des de Vilassar de Mar, clar, on pensa? Vilassar, platja, costa, 1.200 metres a desnivell, costa trobar-los. No és el cas. Borriac s'enfila ràpidament cap amunt.
Si no és sortir del poble, ja vas cap amunt directament per asfalt, i als 2,5 quilòmetres ja et fiques a muntanya, i aquí ja és un puja baixa. Perquè aquí, però, bueno, aquí a la serra electoral, doncs, tenim 400 metres de desnivell de muntanya, i no n'hi ha més, i has de pujar i baixar. Mm. I no, per aconseguir 200 positius, doncs has de, bueno, has de pensar una mica.
De fet, va ser escollida per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya com a campionat de Catalunya de curses per muntanya. Això us ha portat més gent? Us ha portat més inscripcions? Recordem que vosaltres sempre heu de tancar molt d'hora, perquè ràpidament s'acaben les inscripcions. Enguany s'han acabat més ràpid que mai?
No, ara més o menys igual. Hem trigat 3 setmanes a omplir les inscripcions. L'únic que s'ha notat, doncs, una mica més de corredors que volien lluitar pel campionat. 10-15 corredors que volien lluitar, havia qui era el campió de Catalunya de cada categoria.
Correcte. Per tant, diguéssim que, evidentment, amb tancament d'inscripcions 3 setmanes abans i amb feina formativa que fèieu des de la cursa per tota aquella gent que volia participar i volia fer-ho amb certes garanties. S'ha notat? És a dir, totes aquestes recomanacions d'entrenament, aquestes... Ho heu notat també a l'hora de la qualitat dels participants?
Bueno, n'hi ha hagut més qualitat i bueno, això també representa que tothom sempre es prepara més. Cada vegada la gent corre més, cada vegada hi ha més gent jove que corre, i això es nota. Mm. I això es nota amb els temps finals.
El perfil del corredor és corredor de casa o ve gent de fora?
És corredor de casa. El 80% del corredor és de la zona.
Correcte.
És corredor de casa.
Que fan estudi del terreny i totes aquestes coses, o s'ho troben i van descobrint els paratges conforme es desenvolupa la cursa?
No, quan saps d'avui dia, tots els corredors ja agafen els tracks, s'ho carreguen els rellotges, i si no s'ho coneixen, pues ho aprenen, i al final tots els corredors entrenen pel circuit, saben quin circuit és, com perquè pengem els tracks, i al final tothom entrena per on passa la cursa.
Correcte.
I la gent doncs, ja sap per on té que anar.
Mm. Aquesta és una mica la valoració que es fa des de l'organització d'aquesta Burriac Attack. No sé si l'any vinent tornareu a ser altre cop campionat de Catalunya.
Bueno, això depèn de la federació. Nosaltres intentarem continuar amb la federació catalana i això depèn d'ells. O sigui, nosaltres intentarem fer, com sempre fem cada any, treballar per millorar sempre una mica més. I, bueno, això depèn de la federació, però sempre els campionats van rotant per moltes coses.
Per vosaltres és una pressió afegida? És a dir, com a organitzadors, per vosaltres és, bé, una mitja volta de cargol més? O no?
Bueno, ha sigut una volta de cargol més, com tu dius. Clar, ha sigut un plus més, intentar fer-lo millor, intentar que, bueno, perquè la zona del Maresme, la zona de... Pues, es representi una mica més a Catalunya.
Participants rescatats, cap, de moment, que sapiguem.
Digues, que intentés.
No, participants rescatats, n'heu hagut de rescatar algun?
No, vull pensar que gràcies a Déu tenim un parc molt gran de voluntaris, que ronden els 350-400 voluntaris, i estan repartits per tot el circuit, i és molt, molt, molt difícil que es perdin. A cada cuí ja n'hi ha voluntaris, bueno, és com una festa, i llavors, pues, bueno, el corredor també ho nota, perquè nota molt ambient, sempre troba gent, i això també pues, ha sigut ànims per córrer més.
De fet, feia referència a aquests 350 voluntaris, destacat la implicació de la gent, no? Sobretot dels vilassarencs i les vilassarenques, no? I de tota la gent que forma part de l'entitat i que aquell cap de setmana s'arremanga perquè tot surti bé.
Sí, sí, ja et dic, sense aquest voluntariat seria impossible fer aquest tipus de cursa, o sigui, sense que portem molts voluntaris, els voluntaris aquests crec que donen una qualitat de cursa, i jo crec que això és un benefici per la cursa nostra, o sigui, gràcies a ells, entitats, ajuntaments, a tots els col·laboradors, a tothom fan possible que una cursa pues, sigui pues, una cursa d'una associació, sigui, pues, bueno, jo per mi és xula. És una de les millors curses que crec que es poden córrer avui dia.
Ja ho heu plegat tot? Ja està tot plegat? Desmarcat el que s'havia de marcar? Recollit tot? O encara queda feina per fer?
En, encara feina per fer, comprovar el temps, penjar fotos pels corredors, i bueno, el marcatge, no? El marcatge es recull el dia següent, es passa per tot els trams que s'ha pregut per recollir tota la notícia, per deixar el mínim possible constància de que a la muntanya hi ha hagut una cursa.
Correcte.
I ja, bueno, i en definitiva és... Bueno, ja comença a treballar una mica ja, bueno, opinions de la gent, què podem millorar cada any que ve, i bueno, estem amb aquest punt ara.
De fet, suposo que els corredors us deuen haver fet arribar les seves inquietuds. A vosaltres us són útils? En general, les opinions suposo que van bé, no?
Sí, jo crec que en general la gent està contenta. El que veus a l'arribada, gent, bueno, també veig que és una cursa popular, tampoc és una cursa d'alta competició. És popular, d'acord, molt corredor popular, i el corredor popular el que més li agrada és acabar la cursa, o sigui, hem de que el 80-70% és corredor popular.
Clar.
Llavors, bueno, això fa que la gent disfruti més.
Important l'accent aquest que posaves a hores d'ara, eh? Posar l'accent en que això és una cursa popular, no és una cursa d'alta competició. Per tant, es tracta de fer bons temps dins de la mesura que sigui possible, però tampoc no és un d'aquelles proves on l'objectiu sigui assemblar-se amb un pro, no?, per entendre's.
No, a veure, és una cursa popular, sempre n'hi ha, o sigui, és un 25, un 30% de gent que fa campionat, que gent que corre molt, que sí que fa aquesta cursa, però n'hi ha... El gran volum de gent és popular. I és la nostra intenció. O sigui, nosaltres som un club que sense ànim de lucre, aquesta cursa, com dic jo, és 0-0, ni guanyem ni perdem. Molta gent pensa que guanyem calés i a vegades, pues, hasta perdem calés. O sigui, és una cosa que no és... La finalitat nostra no és guanyar calés.
Clar.
No és acabar, pues, intentar acabar a zero.
I aquest any ho heu aconseguit o encara no heu fet números?
No ho sé, encara. Intentem entre els premis, entre tot, i tota la unió, pues, intentar que... I els sponsors, pues, intentar que això pues, surti a zero. No és la nostra meta que tinguem que guanyar calés.
Doncs aquestes són les interioritats del Campionat de Catalunya de Curses per Muntanya de la Borriac Catac, una cursa que organitzen el Centre Excursionista Vilassarenc, els Piris, i que torna altre cop a posar de manifest l'altíssim nivell que hi ha en curses de muntanya al nostre país, i que a més torna altre cop a sorprendre per la seva proximitat al mar, però també per la seva complicitat, el seu desnivell i els seus corriols. Torna a sorprendre novament a gent aficionada al món de les curses de muntanya. Ha estat un plaer parlar amb tu, Jordi, i bé, en tot cas, suposo que aviat ja comenceu a preparar la de l'any vinent, no? L'edició 2018.
Sí, ja d'aquí a poc començarem a treballar per el 2018, intentar, pues, bueno, agafar impuls de la gent, que és el que ens dona, pues, intentar millorar cada dia una mica més.
Jordi Lladó, director de la cursa, moltíssimes gràcies i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Continguts en xarxa.
Sento repicar les campanes al compàs del sol. Coets que van petant, los carrers del poble s'engalanen, l'aire que es respira és lo d'una festa gran. Cap al cel. Oh, 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 oh. És
escapa des del sud. La gent tremola amb tot el bestiari. La nit s'il·lumina amb els dins banyuts.
Segre fins al Cap de Creus. L'ànima catalana és al carrer, amb el poble. Viu en les tradicions, en la música, en la gent, en la festa. Cultura popular, cultura viva.
Llámame si es que te surge, si te vengo a la cabeza. Llámame aunque presientas que de ti ya me he olvidado. No lo dudes, pulsa ya la última tecla, si es que aún llevas la cuenta de los días que han pasado. No lo dudes, que cualquier excusa es buena. Llámame como si fuera que te has equivocado. Si es que aún no eres inmune, si es que aún me tienes ganas, si te falta echarme en falta, si por mí aún sientes algo, no lo dudes. Llámame a la hora que sea, llámame si te desvelas, si sin mí se te hace extraño. No lo dudes, llámame luego cuelga. Llámame aunque te quiera, aunque te duela hacer daño. Llámame si te desvelas, si sin mí se te hace extraño. No lo dudes, llámame y luego cuelga. Llámame aunque te quieran, aunque te duela hacer daño. Llámame como si fuera que te has equivocado.
Hem escoltat fins fa pocs instants a Zenet el tema No lo dudes, acostant-nos al punt de la una i ja abocats a l'actualitat local, a l'actualitat de l'informatiu. Invertirem aquests últims minuts abans d'arribar-hi escoltant a Miquel Vilella i aquest somni al port. Deixa.
L'escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que